Aquí la Lana del Rey cantava Last for Life. La luxúria, quin terme més fort, oi? Quanta ambigüitat. Vaig fer la prova de preguntar al meu voltant: saps què és la luxúria? La majoria coincidia en una cosa, que és un pecat capital, un dels 7 pecats, allò que hem d'evitar segons el cristianisme. També es van repetir altres conceptes com plaer, desig sexual, capricis... Però quan preguntava, i quina és la diferència entre el desig i la luxúria? Quan creuem la línia? Quan passa a descontrolar-se? Dubtes i molts dubtes. Aleshores és quan aprofitava per explicar que estava llegint el llibre La luxúria, escrit per l'Anna Ponsoda, en fragment editorial, dins la sèrie Pecats capitals. Abans va ser L'enveja, de la Marina Porres. Excel·lent, els deia. I ara estic endinsant-me en la luxúria a través del recull històric i literari que fa l'Anna sobre desig, plaer sexual, tensions, impulsos, masturbacions, anhels, infidelitat, virginitat, per comprendre què és la luxúria. Quina tasca més difícil escriure sobre el desig aliè, el desig a ulls dels altres, vaig pensar. Avui ho esbrinarem. L'Anna Ponsoda és llicenciada en periodisme i filosofia, és professora i traductora d'alemany i la podem llegir parlant de cultura a mitjans com El País, El Diari Ara, Nació Digital o El Nacional, i escoltar-la per suposat a Catalunya Ràdio i RAC1, guanyadora del Premi Roc Boronat amb la seva primera novel·la Els llits dels altres. Però el millor o millor de tot, la seva bio a Twitter: traductora, escriptora i pubilla de cuixa forta. Bons malucs. Això de cuixa forta m'ha encissat del tot. Hola, Anna, benvinguda. Com estàs?
Hola, bona tarda. Escolta, moltes gràcies per convidar-me.
Sí?
Sí, quin lloc més bonic i quina música més cuidada i quin molt bé tot, no?
Aquí amb aquest color vermell que ens envolta, tot és més maco.
Sí, sí.
Això t'haig de dir, t'haig de felicitar, una de les millors bios de Twitter, i no és gens fàcil, posar-se una bio a Twitter.
És una cançó del Surfing Side.
El Martí Salés, que sap com escriure.
Correcte.
Sempre. Escolta, Anna, com estàs d'ànims? Ho preguntava molt a la desescalada, però ara fa temps que no ho pregunto tant, perquè sembla que ens quedi lluny, que de cop sembla que estigui tot bé, però com estàs tu ara?
D'ànims?
General, gestionant aquesta situació estranya?
Doncs estic molt bé. Fa dos mesos, no, tres ja, tres, que he sigut mare d'un nen.
Felicitats, Anna.
I l'he viscut molt diferent respecte al primer. Amb la nena vaig tenir una depressió postpart i ho vaig passar bastant fotut. I en canvi amb aquest, doncs, tot ha anat molt millor, segurament perquè no tenia les pors del primer embaràs i del primer part i perquè ja no et confronta amb coses tan essencials com el primer fill. L'he viscut amb molta més alegria i amb molta més, diguéssim, seguretat.
I recollida, amb els teus, que és important.
Exacte, sí, sí, una mica, doncs això, un embaràs i un part pandèmic té inconvenients, que no, potser no reps tota l'atenció que necessites, però també té avantatges, i és que la passes amb molta més tranquil·litat familiar, no?
I això és important.
I tant, i tant.
Mares i pares ho saben.
I tant, i tant.
Anna, abans d'entrar al tema de la luxúria, que és un tema que ja veus que jo anava molt perduda en els inicis quan vaig agafar el llibre, penso en altres pecats capitals, l'enveja, l'ira, l'avarícia, la mandra, i dic, bueno, però la luxúria em sembla molt complexa, no? Jo veia, deia la mandra, bueno, doncs la sabria explicar. Tu quan et va arribar vas dir, què? Com,
sí,
per on
sí
començo?
De fet, les millors crítiques que m'han fet al llibre són esmenes a la totalitat. És a dir, sí, clar, no hi pots fer res, saps? Algú em diu, no, és que això no és un llibre sobre la luxúria, és un llibre sobre el desig, no? I en realitat, vull dir, i en realitat és cert,
clar,
no? I potser sí que en aquest sentit hauria d'haver estat més explícita. Què és la luxúria si és un desig exagerat, però exagerat en quin sentit,
clar,
no?
Clar, qui ho decideix.
Exacte, exagerat en un sentit de molts exemplars,
mm-hmm,
o de molta intensitat. I aquesta molta intensitat és pecaminosa si és en funció de la relació que tens amb aquesta persona, si és de monogàmia en un règim de matrimoni. Aleshores, no és excessiva i pecat, i si no, sí, els barems estan una mica...
Clar, entre moltes variables,
clar,
no?
Clar, 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 i tant, i les consideracions històriques i la moral de l'època i tot el que vulguis dir, no? Però sí que és veritat que per a mi el tema era, si era problemàtic, és que hi havia tema, no?
Clar.
I per tant, doncs això, vull dir, no hi ha estigma, no? No veig ningú, diguéssim, assenyalat socialment per tenir una debilitat en aquest sentit, no? Però sí que és veritat, doncs, que això genera conflictes, parelles, no parelles, amistats ambigües, de tota mena, no? I per això era interessant donar-hi voltes.
Molt atrevida, d'haver-te posat amb aquest tema, tot s'ha de dir, eh? Jo és que ja et dic que em fa suar les mans només de pensar-hi, en plan, no sabria per on començar.
Sí, no, i el que havia de ser una cosa començada i acabada ha sigut obrir la caixa de Pandora,
sí, no?
Saps?
No,
ara un tema em porta a l'altre i estic una mica capficada.
Clar, ho estava pensant, bueno, això tornarem al final, no? Però és que a més també llegir aquest llibre en context de pandèmia, no? I del poc contacte físic que té una altra lectura, i pensava, jo crec que l'Anna ara potser li afegiria 100 pàgines més, no?, si pogués.
Si vols dir fins a quin punt la possibilitat genera, no?, el lladre, que diu.
Exacte.
La frase feta en castellà. Doncs no ho sé, no, en aquest sentit, diguéssim que la pandèmia no hi comptava, només m'ha perjudicat, diguéssim, en quant a la promoció,
ja,
del llibre, que va sortir...
Sí,
exacte, que no... De fet, no n'he pogut fer cap presentació oficial, però, bueno, tinc ocasió d'anar parlant per aquests mons de Déu.
Quina pena, això, eh? No? De no donar-li aquesta vida... Ho notes, tu, de dir, no sé com està arribant a les mans, no sé quina lectura s'està fent del llibre, no tenir les opinions, no?, que et podia donar una presentació en una llibreria?
Sí, el que passa és que, bueno, una presentació potser és més una festa,
sí,
i, en canvi, doncs, possibilitats, doncs, de treballar amb classes, amb seminaris, mm-hmm, o amb espais com aquest, doncs ja et dona la possibilitat també de rebre aquest feedback, no?
Mm-hmm.
I la veritat és que n'estic contenta, perquè segurament el problema principal a l'hora d'afrontar-me al tema és que jo no venia d'una tradició, diguéssim, de lectures feministes acadèmiques reglades,
vale,
saps? I aleshores el que vaig fer va ser passar el tema per les meves lectures i per les meves referències, no?
Portar-te en el teu àmbit.
Clar,
en
l'àmbit que jo coneixia, perquè, clar, jo no puc entrar a competir en una conferència, diguéssim, prototípica del Centre de Cultura sobre aquest tema, perquè jo tinc, bueno, una lectura, diguéssim, doncs no tan especialitzada,
clar,
sobre... Puc haver llegit la Butler, però la literatura, ja, secundària al voltant dels cossos, doncs...
T'anava gran, no?
Exacte, i per tant vaig pensar, doncs mira, sentit comú i terreny que domino.
Clar.
I així vaig començar, doncs, parlant de les novel·les que m'interessaven i una mica fent distincions conceptuals, no? Com això del desig sexual o el desig eròtic i l'instint sexual, i bé, una mica començant com si escrivís per a mi i per a la gent que coneix el món que jo conec, no?
Com una reflexió pròpia,
sí,
gairebé.
Sí, no tant per a especialistes o per a gent que ja dominava més el tema.
Clar, t'anava a preguntar ara com va ser aquest procés d'escriptura, si ho vas tenir clar, si va ser, vale, vaig a intentar fer un repàs històric, vaig a intentar averiguar què ha estat la Luxúria, com arriba, entenc que els referents literaris, com el que deies ara, són referents teus propis i t'era més fàcil aquest procés d'investigació.
Sí, la primera observació va ser la que tu has fet, no? Que és com, és una cosa ambigua, no?
Mm.
I en base a aquesta ambigüitat, doncs, vaig pensar, doncs, com hi posàvem una mica de llum, no? I per això es diu el luxe travessat, no? Perquè és que és com que està, diguéssim, travessat de moltes qüestions biològiques i culturals, polítiques i individuals, no? I el que sembla una cosa tan instintiva com és... un desig o un instint, no? Un instint, més que un desig, el que sembla una cosa tan fàcil i tan immediata com és un instint, com és, no?, doncs una escalfada en un passadís tornant d'una festa, resulta que està travessat de coses molt, molt complexes, no? Llavors la manifestació d'aquest instint és purament, diguéssim, és un esclat momentani, però tota l'arqueologia i tota la prehistòria emocional i de factors i de condicionants que et porten a fer això al mig d'un passadís és que ni tan sols els coneixes tu, no?
Clar. És que és increïble perquè, veus, ara jo mateixa ja estava anant a altres llocs, eh? Perquè jo volia preguntar-te així per començar, m'imagina't difícil... Per algú que digui, jo és que Luxúria no acabo de definir, no acabo d'entendre. Com ho definiríem fàcil? Perquè tal com explicaves ara, no, quasi és com els ulls dels altres, no? La construcció que gira al voltant del desig.
Jo vaig començar distingint-ho una mica de l'enamorament, no?
Uh-huh.
I de l'amor i sobretot de l'enamorament i pensat en termes de contraris, no? Doncs això que dèiem, si la luxúria és immediatesa, doncs doncs l'enamorament doncs necessita temps, necessita doncs pausa. Si la luxúria doncs són sons guturals, doncs l'enamorament és una conversa, no? Després de d'allò, doncs a la matinada o el que sigui, no? Mm-hmm. I una mica doncs fent oposició a la resta de conceptes.
Clar, has hagut d'anar tatxant una mica més, també és el que em passava una mica al anar llegint. Vale, això entenem com passió, no? Això entenem com desig purament sexual, això més com un caprici de moment, això més com un impuls.
Clar, exacte. I després també, vull dir, m'interessava despatologitzar-ho.
Clar.
Perquè equiparar la luxúria a la nimfomania no tenia cap gràcia. No,
clar.
No tenia cap sentit, o sigui, fins i tot, o també es pot fer una lectura més cultural de la nimfomania, o fins i tot més psicologista i una mica menys mèdica, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores tindria una mica més de gràcia. Però si es limita a un impuls que no podem resistir, no té cap gràcia, no? I a una acumulació d'exemplars...
Clar.
No tenia sentit i tampoc crec que sigui el que interessa a la gent, no crec que es doni gaire.
Yeah.
O sigui, aquest desig sense objecte previ, no?
Yeah.
Aquest, sí, és Scruton que en parla com d'un mariner que arriba a la costa després d'haver passat molt i molt temps a l'alta mar i té ganes de dona, no? Però no té ganes d'una dona.
D'una concreta, no?
Concreta, exacte. Té ganes de sexe. I aleshores això, que segurament ell explica aquest cas perquè és una situació molt concreta, després de mesos i mesos d'imaginacions d'éssers femenins, no? Doncs és una minoria que no és representativa i, per tant, el problema tampoc no seria d'interès comú.
Clar, al final això està dins d'una sèrie que és la sèrie de pecats capitals. Clar, l'enveja, que jo llegia just abans, sí que és un dels set, també és un dels set pecats segons l'Església Catòlica, i em semblava més fàcil portar-ho avui en dia i veure-lo perjudicial, no? Que és desitjar allò que no tenim, o pots entendre l'enveja en el teu entorn. Amb la luxúria, la seva negativitat em costava una mica més. Té molt més del puritanisme de l'Església, el sistema patriarcal, el poc que s'ha parlat del desig de les dones. Clar, llavors acabava llegint i deia, però és dolenta la luxúria realment?
És el que comentàvem al principi, és dolenta si s'interposa entre tu i coses més grans que tu, no? Si s'interposa entre tu i el compromís que tens amb una altra persona de monogàmia. Podria no tenir-lo, aquest compromís, però bé, moltes parelles s'aguanten sobre això.
Clar.
És problemàtica si s'interposa entre tu i la teva carrera presidencial, perquè resulta que abuses de la teva situació de poder respecte a una secretària, no? Uh-huh. O entre tu i la teva vocació religiosa, no? La meitat o tres quartes parts d'antics seminaristes pleguen perquè volen tenir una família, no? Aleshores, jo no crec que sigui pura luxúria, jo crec que és, diguéssim, la necessitat d'expressar el desig i l'amor d'una altra manera, o la impossibilitat de sublimar-lo, però en tot cas, quan suposa un canvi d'orientació de les teves prioritats vitals o del que tu t'havies pautat com a... el que volies fer, no? Doncs aleshores.
Clar.
Aleshores sí que és un problema.
Clar, però no només és com explicaves la situació o el context en el que puguis estar, sinó molts cops inclús la culpa, no? El que tu puguis creure que és el correcte o com t'han educat o...
Clar, sí, vull dir, el propi desig de vegades genera aquesta sensació de culpa i segurament moltes vegades, vull dir, que no és tan, no sé com dir, no és tan el desig que l'enamorament que et porta al desig, sinó que és el desig que et porta a l'enamorament, no? I és una forma, l'enamorament, de donar sortida a aquest desig justificant-te davant de tu mateixa, no? No li diries a algú que no l'estimes, no? Que te'l follaries, vull dir, li dius a algú que l'estimes i segurament no saps ben bé on comença i on
clar,
acaba, saps?
Clar.
La, el desig i l'enamorament, si, què serveix per justificar què em refereix.
Clar. On està la línia, eh? On està...
Exacte, o sigui, sí. Perquè, clar, també és cosificar l'altre, no? Mm,
totalment.
És acceptar que potser no ets tan profunda com et penses.
Amb tants matisos, no?
Exacte, no, és que això va de... No?
Exacte.
I ja està, no? I, bueno, i a temporades pues, potser et convé més això i això no té cap transcendència en la teva trajectòria vital i a temporades doncs potser no.
Una de les parts també molt interessants del teu itinerari per la luxúria i el desig és que acaba sent una qüestió de gènere. Dins el repàs històric que fas, dius que la luxúria no és un pecat, sinó un luxe en què només han pogut caure els homes durant molts segles. Sempre s'ha vist com més comú entre homes. Ens expliques una mica això?
Sí. Bé, ara, vull dir que ara els estudis de gènere empelten tot el discurs general de la societat, però dels discursos sobre els drets de les dones són de finals del 18. Vull dir que ja és un tema que, paral·lelament a que Sade feia els seus llibres sobre les seves figures geomètrico-eròtiques festives, no? Ja hi havia dones pensant sobre el desig i, per exemple, doncs les primeres fundadores posaven la dependència al centre d'aquestes relacions entre homes i dones. I era precisament aquesta relació de dependència el que viciava tota la relació, no? Uh-huh. El que feia doncs, que elles de vegades doncs, fossin recargolades, ells doncs, que fessin un mal ús d'aquest poder, no? I era una situació lliure, o no, diguéssim, en funció de la classe social a la que pertanyies, no? Però, en principi, el matrimoni doncs, era un camí que agafar, no? Però ja partia d'una desigualtat de condicions. I aquesta desigualtat i aquesta subordinació feia que el desig es visqués de forma diferent en ells i en elles, no? Vull dir que elles esperaven tota la vida per aquest moment. I per ells era un pas més en el desenvolupament de la seva vida que tenia altres àmbits on créixer, no? O sigui, només era una cosa més. Una cosa que els donava una seguretat que els permetia després menjar-se el món, no? Però per a elles era tot el seu món i no vull imaginar la decepció que devia ser, no?
Totalment.
Tu imagina't, o sigui, tota la vida esperant allò, sí. Saps? I després et trobaves amb qualsevol cosa, perquè exacte. A més és que no havies pogut fer ni una coneixença, ni... Vull dir, que devia ser
ni compartir-ho gaire, ni res. Preguntar, ni...
Res, o sigui, jo de vegades, ara no sé, això quedarà molt cretí, no? Però quan alguna parella que havia tingut i que després no funcionava, pensava, bueno, però al segle XIX hauria estat bé amb aquest home, no? No em donaria mala vida, no? Però clar, ara puc triar, saps? Ara puc triar i crec que no en tinc prou amb que em respectin, però el que vull dir és que aleshores diguéssim una cosa avorrida, però...
Però que no anés a més.
Exacte, que no fos desastrosa ja era suficient, no? I ara no en tenim prou. No?
Exacte, ara no en tenim prou.
Exacte, però perquè pensava, hòstia, és que allò devia ser una minoria, o sigui, que et devies arribar a trobar amb qualsevol cosa i ells en realitat també, perquè aquesta dissociació entre el plaer, moltes vegades del prostíbul i les relacions castes a casa, no? És... creava una dissociació brutal que no et permetia ni conèixer-te a tu mateix, ni conèixer la teva dona, ni agermanar l'afecte i els desitjos, ni... És que era una situació, vull dir, que no permetia ser la persona d'una sola peça, saps?
Clar, si ens costa ara entendre els desitjos propis en aquell moment, bueno, és el que dius, no sé com s'ho faria ni com respon un al que sent, no?, en aquell moment.
Clar.
Però ara, precisament, què deies? Ara és tot diferent, l'alliberament de la dona, aquest empoderament que ens omplim tots la boca, viure la sexualitat de cadascú lliurement, topa una mica amb la luxúria, amb aquesta cosa del desig incontrolable o no?
Les ganes, diguéssim, de trobar una cosa que és satisfactòria són les mateixes que sempre. El que passa és que és això, diguéssim, que ara tens la possibilitat amb uns costos molt, molt grans, no? Perquè sempre hi ha qualsevol trencament, encara que vulguin fer creure que no, no? I que en realitat tenim la possibilitat de regenerar-nos molt més ràpid, qualsevol redirecció de la pròpia vida o canvi respecte al que havia és molt costós, no? Però, bueno, com a mínim, ara, diguéssim, existeix aquesta possibilitat. El que passa és que, bueno, la monogàmia continua sent la forma d'organitzar-se socialment més bàsica i el problema no és la monogàmia, que la monogàmia doncs és un pacte com qualsevol altre, sinó tota l'exclusivitat que hi va associada i la gelosia i la fidelitat a ultrança, de vegades mal entesa, no? Que té a veure més amb les inseguretats d'un mateix que no amb el pacte que tinguem, no?
Sí, és com si d'alguna manera el que provocava la luxúria en segles passats o el que la pugui provocar ara, aquest desig més descontrolat, al final fa que acabem parlant de mentides o infidelitats, clar, doncs per aquest paraigües de la monogàmia, no, precisament?
Clar, clar, sí, o sigui, al fons parlar de luxúria és parlar d'amants, sí. No? A dia d'avui, des de
els efectes col·laterals
són aquests. Des del roig i el negre fins avui, parlar de luxúria és parlar d'amants i això doncs té a veure amb aquest pilar, no? I amb aquesta exclusivitat i amb aquesta pretensió com de voler abastar tots els aspectes d'una vida, no? De l'altre durant molts anys, no? Quan les persones canviem, les persones doncs tenim i generem necessitats diferents, no és només que l'altre sigui una limitació per a tu, és que tu també ets una limitació per a l'altre, no? I això és acceptar-ho o no acceptar-ho. Hi ha limitacions que et permeten créixer en altres sentits, no? I doncs hi ha parelles que d'alguna manera es limiten a nivell emocional, però cadascun doncs després dedica tantes hores a la feina i que canalitza tota l'energia i tot el que podria ser la dispersió sexual doncs en un altre àmbit, no? I això són pactes i estan bé. O sigui, hi ha una energia que ha de sortir per alguna banda i hi ha un amor que s'ha de donar i que de vegades costa donar quan les coses estan molt gastades i quan ja s'han interposat doncs problemes amb els que no comptaves quan vas començar una cosa, no?
Sí.
I aleshores, doncs, tota aquesta energia es pot canalitzar laboralment, socialment...
Creativament.
O poliamorosament, no? Allí cadascú amb la seva capacitat de resistència.
Amb les seves sortides, cadascú.
Exacte.
M'agrada molt precisament quan parles de cuidar el desig, de pensar les tensions sexuals per a protegir el dèbil, però fer-ho sense matar el desig. La idea que el desig no és propi, sinó doncs, que ha de ser això respectuós i ha de ser part d'un tot. Creus que podem treballar el desig?
El desig, penso que sí, sí. O sigui, sí. L'altre dia ho vaig llegir a Camí, però no recordo l'obra, no? Que deia que hi ha un desig... O sigui, hi ha un desig primari, no? De quan coneixes algú hi ha un enamorament. Després hi ha tot un llarg país que és l'amor, no? I que el vas travessant.
Un continent.
Exacte, que el vas travessant. Ara drames econòmics, ara fills, ara no és el pare que jo hauria volgut, ara no sóc la mare que ella es pensava, no? I al final de tot això hi torna a haver un desig, no? O sigui, és com...
Quan ja està tot reposat.
Exacte, sí, sí. I quan ja et coneixes tant que també té gràcia, no? Tot aquest camí i aprens a descobrir coses noves de l'altre i del tacte i jo pensava, vull dir, que el sexe de l'adolescència és tan dolent comparat amb el dels 30 anys, no? I suposo que pensaré el mateix, no sé si pensaré el mateix als 60, pensaré, què collons fer, no?
Bueno, és aprenentatge, no? Aprenentatge i també, suposo, aprendre a dir coses, també. Això no vull, això sí, això
exacte,
no?
Exacte, sí, que és en aquest sentit, quan tu dius si es pot educar el desig, sí, es pot educar i es pot, i sobretot es pot facilitar la conversa, però no és només això, és també... la capacitat que tens de veure més enllà de les coses, no? Vull dir que no és que guanyis profunditat, però potser el sentit sí que guanya en sensibilitat, saps? Mm-hmm. I, bueno, això no vol dir que hagi de ser tot tàntric, eh? però sí que és veritat que hi ha més gràcia, no?
Clar. en les pulsions sexuals i en això del límit del desig de l'altre, també pensava que aquí és quan entraríem a parlar de la importància del consentiment, no? També, que no només és el que dèiem, no? La monogàmia, el paraigua és que fa que la monogàmia ens marqui la luxúria i això que dèiem de les infidelitats també, i aquest punt de dir, bueno, tu pots tenir una pulsió sexual, un calentament, un desig, però parlem del consentiment, no?
Sí, sí, exacte. O sigui, és una mica dintre del marc de les relacions de poder i de...
Sí, exacte, que això també en parles tu, de la part de domini.
Sí, sí, bueno, una mica aquesta distinció que fa el Trias, no?, de l'Eugenio Trias, entre poder i domini. El domini, doncs, com la capacitat d'imposar-se en el marc d'una relació, des d'un punt de vista més emocional, entre dos, per entendre'ns, no? En un pla més horitzontal i en un pla més psicològic i en un pla més aïllat, no? I el domini, doncs, en un pla més estructural.
Mm-hmm.
I aleshores, a mesura que es van eliminant, diguéssim, els abusos de poder, sí, estructurals, aleshores el desig també canvia aquestes, clar, regles, no? El que passa és que les relacions de domini no canvien perquè tenen a veure amb la necessitat i la dependència o no dependència que puguem tenir de l'altre, no?
Clar, el que tu també dius, no, hi ha un moment en el llibre que és que el desig ens acaba fent esclaus en algun moment o un altre, però sí, subratlladíssima.
Estem bé de distància.
Sí, vale. Perfecte.
No, sí, t'ho deia perquè això del domini, de si continuaria a venir esclaus del desig, no?, en aquest sentit, és perquè el desig també té les seves pròpies dinàmiques de dependència i d'addicció i que té a veure amb mancances,
clar,
pròpies i amb vides que hauríem pogut viure i no hem acabat vivint, no?, segurament.
També m'ha agradat molt una part del llibre que feies un repàs per la sexualitat femenina i el desig sexual femení, i et pots creure que és la primera vegada que llegeixo sobre l'estafa de l'himen i la falsa pèrdua de la virginitat i sagnat? Ha vingut l'Anna Ponsó d'explicar-me, sí, que allò de l'himen és totalment fals, que ha passat aquí.
I això de... Bé, va haver molta polèmica amb el llibre aquest de la Carmen Machado, es diu? La de... Sí, l'autora... cubana és, que ha publicat Anagrama, em sembla.
Em sona, em vol sonar, Carmen Machado.
Sí, és la sutura del marido, ella té un conte que es diu així.
Ah, home, la famosa sutura.
Sí, exacte, que representa, doncs, que...
El punto para el marido.
Ha tingut molta polèmica al voltant de si era cert, si no era cert, sembla que la intervenció després d'un... Per situar una mica,
sí,
l'oient.
Sí.
Sembla que després d'un part, tota la vagina, diguéssim, que es dilata i es dona i no queda premuda amb la mateixa força que ho estava abans, no? I aleshores, per evitar, diguéssim, la pèrdua de sensibilitat en la penetració, a l'hora de fer de cosir, de fer aquesta intervenció, doncs es donaria un punt més
per tancar.
Per tancar l'orifici.
No? Husband Stitch, que d'aquí ve el conte, déu-n'hi-do, eh? Que això deien que era com el cirurgià o qui fos en aquell moment, que deia, vaig a fer el punt pel marit, no? Bé, és com una llegenda, però no sabem.
És una llegenda urbana, però no. O sigui,
és veritat
que es fa, el que no es... El que, diguéssim...
Potser no diuen que és pel marit,
exacte,
no?
Exacte, o sigui...
Que és pitjor.
El tema és per què s'ha anat fent al llarg de la història
que,
i per què no hem trobat alternatives a...
Aquest tancament
o el plaer, sí, exacte, com els exercicis pèlvics, que ara es fan fer molt,
sí,
més que no tota, perquè ara hi ha molta més consciència de la violència obstetrícia.
Sí, és difícil, aquest terme.
Sí, que no abans, no?
I aquí beneficia, no?, també això, que el punt aquest, perquè la dona seguirà estant igual de bé, la seva vagina seguirà estant igual de bé, si li fan aquest punt o no li fan aquest punt cosit, o per qui beneficia, no?
Sí, i després, exacte, o sigui... Com si la premura fos un... Bueno, com en diríem, no? Com si estar premuda,
exacte,
fos un... un avantatge de per si, i a més que no té sentit, perquè vull dir, és incoherent, no? El concurs és per a veure qui la té més grossa i tu t'has de mantenir premuda. Aleshores, no és, la combinació no funciona, saps?
No, vull dir-te. No quadren.
Exacte, o sigui, perquè aleshores el mèrit és entrar i rebentar-ho tot.
Clar.
Clar, o sigui, si la teva funció és estar premuda i el seu mèrit és tenir-la molt grossa, m'entens?
Estem parlant de violència,
sí,
gairebé.
És que la pròpia ordenació dels elements ja porta a la violència. I aleshores és horrorós, si ho penses, no? I després d'un moment com el part, on tot queda molt sensible i on, clar, tens moltes pors, no? Perquè per allà ha sortit una cosa molt grossa i aleshores tens, en principi, parlem de quarantena, però això és un terme, és quan deixes de sagnar al cap de 40 dies, en principi ja no has de tenir pèrdues, però això no vol dir que el teu cos hagi quedat exactament igual que abans. I per tant, hi ha moltes pors que envolten tot el cos postpart i aquest restabliment d'un estadi preembaràs és absolutament irrealitzable, no?
Una mica com el mateix recorregut en el seu moment la prostitució, vull trencar aïments, no? És com, d'alguna manera, sempre estem tornant al mateix, a deixar les dones tancadetes.
Sí, exacte. O sigui, això l'antropologia ho ha estudiat molt bé, no? Voler ser el primer a inaugurar el pantà, no? O sigui, doncs a descobrir un continent i a fer doncs aquesta exclusivitat un dret de conquesta. I això, doncs, a dia d'avui és més absurd que mai, no?
Clar.
Perquè hi ha una educació sexual molt anterior i etcètera, i tot i això les reconstruccions d'himen es continuen fent, no? Per aquest ideal de puresa i de voler entregar alguna cosa en exclusiva.
Pell de gallina, una mica. A través de la Mercè Rodoreda analitzes la relació entre l'amor i la luxúria, no? Parles d'aquest primer enamorament i just fa pocs dies les periodistes Ana Pazos i Alba Muñoz publicaven un vídeo a la BBC sobre la luxúria i feien un anàlisi a dues veus molt interessant, on també, per suposat, hi surts tu, i on precisament l'Alba també es pregunta quina diferència hi ha amb estar enamorat?
Clar, en el cas, diguéssim, que comentaves tu, no? De l'anàlisi de l'obra de la Mercè Rodoreda, en aquest cas és de l'home, i en parlem perquè és un cas, diguéssim, evidentíssim de coming of age novel, que es diu, no? Orientat a la descoberta del món a través de l'enamorament, no? O sigui, una noia que no sap absolutament res del món i se li planta al mig del seu món, que és la seva casa, perquè aquesta noia no havia sortit pràcticament de Sarrià, el qui serà el seu primer amor, no? I aleshores aquesta descoberta del desig i de l'enamorament en aquesta noia, doncs van en paral·lel, no? I això s'havia confós moltíssimes vegades durant segles. I encara ara, però és que potser, diguéssim, clar, o sigui, és que potser està més lligat que no.
Del que ens pensem.
Sí, o almenys en el cas de les dones, o també dels homes una mica menys primitius, no?
Quan parles exacte de l'origen del desig, no? El cervell, aquesta cosa cerebral, no? De què tenim tot de pensar-ho més, potser està aquí el tema, no? De què creuem tot, enamorament, desig, tot ho creuem.
Sí, i també té a veure amb el circuit de satisfacció, que en les dones és més lent, no? I que, per tant, doncs, cal que sigui una mica més treballat i no el pot satisfer qualsevol i aleshores doncs, només cal que algú s'ho treballi una mica perquè quedis allà enganxada, no?
L'Alba també en aquest vídeo, que us el recomano, el trobareu online, m'agrada molt perquè acaba traient-li com la culpa i la negativitat a la luxúria, perquè diu que ella, després de la ruptura que va passar, el plaer i la luxúria l'han salvada, no? I jo deia, bueno, no és tan dolenta aleshores la luxúria.
Sí, ella parla exacte com d'una reapropiació de si mateixa, no? A través del cos. i la reconquesta una mica de la pròpia personalitat a través del cos, no? Uh-huh. I és un exercici que pot durar tota una vida, no? Perquè hi ha gent que ens ha costat molt aprendre alguna cosa sobre el cos.
I encara estem en això, sí, jo crec.
Sí, però vull dir, veus gent que no, que tenen una sexualitat molt conscient molt aviat, yeah. i que ràpid accepten, diguéssim, les vivències i comprenen el perquè del que els passa, i a gent que triguem molts anys i comencem als 30 anys a entendre alguna cosa, no?
Sí, sí, totalment.
I aleshores aquesta reapropiació del cos és una conquesta espiritual de primer ordre, perquè si no vius com dissociada, no? O sigui, d'una banda hi ha la teva ment amb la que tu treballes i et guanyes la vida i ets tu, i de l'altra el teu cos, que no deixa de ser doncs la clàssica teoria del cos presó, no? Que és com una cosa que arrossegues, on has caigut i de la qual potser algun dia t'alliberaràs perquè és més baix, perquè és més impur i perquè a través doncs de la intel·ligència divina no arribes a rescabalar-lo, no? I aquesta dissociació fa que et fa profundament infeliç.
Clar.
I aleshores tota la reconquesta és una joia una mica infantil, si vols, si vols, no? Però que penso, dic, hòstia, doncs mira, això un home aquest plaer no el tindrà mai.
Exacte.
Saps?
Bé, aquí m'ha anat l'Anna.
Aquí m'ha anat bé, no? No, vull dir que ho han tingut tot molt automàtic i molt fàcil i molt ràpid i molt aviat.
Ja. Yeah.
I aquesta descoberta i aquesta...
Doncs aquest això. Procés, no? Inclús el propi procés, no?
I tant, i tant. Doncs és una cosa també per anar gaudint.
Clar.
Saps? Que t'eixample els horitzons sobre tu mateixa i també aprens a entendre més bé les altres dones. Vull dir que no és una cosa que jo no havia tingut mai consciència de gènere.
Totalment.
Fins que no he sigut mare.
Però és que inclús de desig em dona la sensació que tampoc no parlem entre nosaltres.
Vull dir... No, això... Això, vull dir, parles de si t'enamores o si sí. No t'enamores, però...
Clar, aquesta conversa entre elles dues era com molt pura, no? De dir que una s'enviava una nota de veu, l'Alba li enviava una nota
Exacte.
De veu, de dir, no saps el que m'acaba de passar ara, que jo crec que sí que potser, per això t'anava a preguntar també, crec que la pandèmia, el confinament, la falta de contacte, l'estar més temps amb nosaltres, el tocar-nos, preguntar-nos què li passa al meu cos, què em falta, què necessito, sí que potser ens ha donat una mica més aquesta consciència, aquest arribar a entendre'ns una mica més, a preguntar-nos què ens falta, potser parlar inclús una mica més de desig. Clar, és un llibre que publicaves al febrer del 2020, ara, arribant a segons quines mans, doncs li dona unes noves lectures, obre noves converses, no?, amb gent.
Sí, sí, sí. I sobre això que dius, no és tant la pandèmia com parar, no?
També, totalment.
I bueno, hi ha cervells que són més flexibles i poden estar en el món i en si mateixos, no? I ara en el món, i ara en si mateixos. I ara es concentren i poden... crear amb absoluta capacitat, diguéssim, d'inspiració i de desconnexió respecte a les influències, i ara estan, doncs, a les xarxes. A mi em costa molt fer aquesta transició,
yeah.
Saps? I tinc com un sistema nerviós molt reactiu, no sé com dir-ne, o sigui, que qualsevol cosa m'impacta molt i em deixa com una petjada en el cos
nerviosa.
Molt forta. Sí. I, en canvi, doncs, tot aquest temps on no has d'estar a l'altura de res, on la presencialitat, sí. no? Vull dir, jo parlo molt més bé des de casa amb Zoom que quan he d'anar allí i exposar Clar. El meu cos davant de 30 persones, que tinc un cos molt normal, no sé què passa, saps? Però estic allí a l'Institut de Cultura i em sento malament.
Observada.
Totalment.
Vols una pantalla de per mig.
Exacte, en canvi des de casa i sense... haver-hi de dislocar-te i de pensar com t'estan veient els altres i sense descentrar-te, doncs, hosti, fas com una reapropiació de tu mateixa i de la teva pròpia consciència i de tot.
Doncs sí, doncs que hem de parlar més de desig, de luxúria, del que vulgueu, però hem de parlar més de nosaltres i començar a entendre'ns.
Totalment.
Anna, moltíssimes gràcies per venir a xerrar de desitjos i passions al programa.
Moltes gràcies. Potser ens n'hem anat una mica massa del tema.
D'acord. No, ha estat perfecte perquè aleshores la gent voldrà agafar el llibre i la gent no podíem explicar què passava en el llibre. Han de llegir-ho, i més important encara, si volen subratllar, com jo, totes les pàgines, ja sabeu, La Luxúria en fragment editorial, i jo haig de dir que és una molt bona idea per a regalar com a indirecte a Sant Jordi, sí o
exacte,
no?
Exacte, i tant.
No?
I tant,
sí, una petita indirecta. Tu el regales
com? Parlem-ne i...
A les amigues,
a qui
sigui.
A l'home en qüestió.
Exacte. A qui sigui li regales i ja veuràs que el missatge comenci a calar, que la veu de l'Anna Ponsó arribi a molts llocs. Moltíssimes gràcies, Anna, per venir fins aquí.
A